pactes marcaran la legislatura.
9 i 4 minuts, comença ja La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
Hola, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Benvinguts a les 9 i 5 minuts d'aquest diumenge, ja dia 8 de febrer, programa número 46, Miquel Àngel Arija l'aparato, juntament amb en Juan Mas. Molt bon dia i benvinguts a La Gran Vida, amb B de burro.
Molt bon dia, Miquel Àngel. Benvinguts a La Gran Vida.
Vida.
Vida. Vida.
Vida. Vida meva.
Vida tamon.
Vida de
com estàs?
De rues i ruetes, escoltant els informatius, escoltant en Galindo i en Juanjo, que mos conten coses de rues i ruetes, i era de Nadal, i demà és Setmana Santa. I...
No diguis carnaval, és carnestoltes.
Carnestoltes.
Exacte. Amb en Luis Menéndez, el control tècnic.
No, ni carnestoltes ni carnaval, és rua.
És rua.
Rua i rueta. Rua i rueta.
Sí, per si fa
referència. Carnestoltes. Exacte, com un elefant, això.
Que t'apareix. Idò, sí, avui fins a les 12 del migdia estarem amb tot voltros, com han dit amb en Luis Menéndez, com sempre, el control tècnic, i la veritat que avui també amb moltes coses n'han carregats.
Tenim un programa una altra vegada, tornem a xerrar per començar de la seguretat a les vies d'estren. Avui ho farem des de l'altra cara de la moneda. La setmana passada ho fèiem en el comitè d'empresa. Avui parlarem en l'empresa.
En la pròpia empresa, sí, amb en José Ramón Horta. Ell és gerent de Servei Ferroviari de Mallorca.
Més coses, què tindrem avui?
També parlarem amb Elena Esteban, ella és directora general de Salut Pública, perquè volen saber, fa unes setmanes que feien una crida perquè vos féssiu aquesta vacunació, perquè hi ha hagut una pujada de sarampió, i volen saber si vos heu vacunat i com ho duis.
En mallorquí, sarampió, en mallorquí, en Menorca, he vist una cosa que se diuen.
Sarampió.
No, es diu pigota.
Pigota.
Pigota. Ah, bueno, tota la pigota normal, la pigota borda, la rosa.
M'encanta aquest nom.
Pigota. Pigota.
Pigota. Pigota gorda, no?, que dèiem.
Gorda.
Gorda jo. No, està a dir que no pot anar bé mai.
Bueno, entre la vida i gorda, avui...
Més coses. Avui també tindrem en el còmodus la veu del carrer, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el seu executiu vol prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
Successos, tribunals, emergències també. Amb en Julio Bastida. Avui, com sempre, codi vermell.
I també tindrem a segona hora en Raül Valls, que mos farà un directe perquè cada setmana mos du una història diferent, avui des de Sencelles.
I com cada setmana també mos anem del rebost del plat amb un restaurant avui xerrant de carneta. De carneta a volar...
El punt de la carn. A tu com t'agrada el punt de la carn?
Fet.
Fet?
Fet, fet. Jo no m'agrada que feia anys.
No, idò jo el punto. Idò tu com una sola de sabat.
No, fet.
Idò el punto.
El punto.
Molt bé. I després també tindrem una entrevista molt interessant amb el batle de Sa Pobla, en Biel Ferragut, perquè parlarem de tema, ja ho sabeu, burca, del niqab.
Bueno, això hi ha dues bandes, hi ha una simbiosi aquí en el tema del burca. Hi ha el govern de les Illes Balears que vol prohibir el niqab i el burca al manco a totes les institucions públiques, però resulta que Sa Pobla ja fa 15 anys ho va aprovar i ara ho ha tornat a ratificar en el plenari. Ha tornat a ser notícia aquesta setmana i en parlarem amb en Sobalda i que mos digui per què, com, amb què s'ha basat, amb quins motius...
Si com passa la cosa.
Com passa la cosa. I a les 11, cap a les 12, entre tu i jo. Avui un tema fascinant. Encara no diré a la persona que tenim convidada, però parlarem d'autisme. Autisme, i tindrem protagonistes avui en el nostre programa, perquè és un entre tu i jo amb més protagonistes. Més que amb una persona, són un parell de protagonistes.
Molt guapo. Tindrem una xerrada d'una horeta molt guapa.
Senyores, senyors, començam. Això és La Gran Vida. Avui és diumenge, com dèiem, 8 de febrer de l'any 2026, programa número 46 de La Gran Vida de la nova temporada, i començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
A La Gran Vida avui començam aquest matí parlant de transport ferroviari i seguretat. Parlarem de les denúncies del comitè d'empresa sobre la gestió de la seguretat, la manca de protocols clars, les solucions que es plantegen i el futur del tren a Mallorca.
Així és, i la setmana passada vam fer una entrevista al president del comitè i també a un dels seus maquinistes. Avui entrevistàvem José Ramón Horta, gerent del Servei Ferroviari de Mallorca arran de les darreres incidències i també del debat obert sobre el servei ferroviari.
José Ramón Horta, molt bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Com estàs, primer de tot? Bon diumenge.
Estupendo. Jo ja som vell i m'he set prest, per la qual cap problema.
José Ramón, començant pels principis, si el comitè d'empresa ha fet pública una carta molt crítica en la gestió de la seguretat, quina és la teva primera reacció davant d'aquesta carta?
Bueno, que no estic d'acord, de cap manera. És a dir, i menys, d'ençà que estem aquí a la gerència, aquest govern de la Marga Provenç, que la principal prioritat justament ha estat la seguretat, no? I jo puc reconèixer que tot és millorable, i això sempre, en qualsevol cas. Certament, podem millorar en tema de protocols i de, sobretot, traçabilitat. Però, vamos, dir que el nostre tren és insegur i dir que hi ha riscos, per això és incert. És a dir, el nostre tren és un dels trens més segurs d'Espanya, dels quals mos gastem més el manteniment de vies i de maquinari, i que ara mateix estem a punt de fer una inversió multimilionària, 51 milions d'euros, en posar-lo al capdavant de sistemes de seguretat europeus, de tal manera que s'elimini la raó humà a la conducció dels trens. Això vol dir que és una gran millora, substancial per tothom, una millora que la IA no ens obliga a posar i que se fa per una opció política de la presidenta de tenir el millor tren possible a Mallorca, i la posem en marxa. Què fa el comitè d'empresa? Pues el comitè d'empresa, com passa... L'altre que parlava amb un altre operador ferroviari, m'agrada que els seus maquinistes poden el mateix, no? Que aprofitant el pisor que ha passat per Valladolid, pues se va aixecar, perquè pensau que abans que ocorregués el desgraciat accident de Damus, aquí no se parlava gent ni mica ni gens d'aquesta problemàtica. Va ser arrel d'aquest accident cada ronda que som insegurs. Doncs pues no, no som més insegurs que érem abans d'aquest accident, i certament serem més segurs més en banc, quan intentem que ja està en la situació que està adjudicat i en marxa aquest sistema nou de seguretat, serem més segurs en el futur del que som ara. Però ara, avui per avui, estem a un nivell molt alt de seguretat.
Consideres, idò, José Ramón, que és un conflicte laboral, tècnic o de comunicació?
Bueno, jo considero que aquí, en aquest cas concret, ha fallat l'empresa i ha fallat la part social. Perquè que considero també negativament que el comitè d'empresa el primer que ha fet va ser sortir la premsa amb un missatge molt alarmista quan el comitè d'empresa es presenta el meu mòbil. I me podria haver telefonat i dir-me, José Ramón, anem a assegurar-nos per tractar aquest tema sense alarmar els nostres viatgers i sense verter a l'opinió pública aquesta sensació que no està tan insegur, que més és incert, perquè els primers que s'aturarien si es treuen fos insegur serien els nostres propis maquinistes, que són gent molt professional. Però, certament, aprofitant aquesta avinentesa d'aquest accident, el que hem de fer és veurem quines aportacions poden fer i on poden millorar, i tot el que se pugui millorar i tot el que sigui tècnicament viable, tècnicament, és a dir, no estic parlant de pressupost, pressupost no hi ha cap problema, tècnicament viable, doncs pues, se posarà en marxa. I, bueno, Vamos, aquest és el nostre compromís.
Tornant al que mos has dit ara fa uns minuts, José Ramon, els treballadors afirmen, com molt bé tu mos deies, que la seguretat no està garantida a la gestió diària. Podem assegurar als usuaris, si avui mos estan escoltant des tren, que et servei et segur?
Claro que sí, claro que sí. Por suposat que sí. És a dir, el risc zero d'accident no existeix.
Això no.
Ni aquí ni enlloc. Però, vamos, el nostre tren és un tren supersegur.
Quins són els protocols?
A mi també el que em molesta són que treguin aquestes imatges que s'han tretes a... Bueno, pues, d'unes vies deformades. Clar, això és un garrot. Per això... És una qüestió que apareix en un dia i el vespre siguent s'arregla. És a dir, que efectivament... I què se fa quan apareix aquell garrot? Aquell garrot és fruit de la dilatació dels carrers per les elevades temperatures. És a dir, el carrer està soldat i quan fa calor, pues, el carrer se dilata. I quan fa fred, se contreu. Pues, pues, aquest és el tema que s'emplea. Se reduï el vespre, se li posa un mecanisme per absorbir la dilatació i la contracció, i el dia següent això està arreglat. I justament aquest és el feedback que existeix entre els maquinistes, que són els que detecten el garrot, i el nostre servei de manteniment, que són els que l'arreglen.
Claro. Perquè la gent ha seguit més tranquil·la si que després de sentir-te quins són els protocols de seguretat que actualment estan en vigor.
Bueno, actualment, és que si estiguran, supos que no... No seran massa diferents, el que passa és que sí que permetran la traçabilitat. Això vol dir que sí que tindran el maquinista avisa tal incidència a tal hora. Bueno, però el que se'n fa avui en dia, el maquinista en cabina avisa en el centre de control, és que el centre de control avisa en el servei de manteniment corresponent. Si hi ha un problema a la via, hi ha un problema amb un tren, hi ha un problema a la catenària, hi ha un problema de que no se sent o que el sistema de senyalització no funciona, doncs això ho s'envia en el centre de control. El centre de control ho deriva immediatament en el servei de manteniment corresponent. Aquest servei de manteniment ho arregla a la major brevetat possible i, si és necessari, actuen en el mateix moment. És a dir, que els feedbacks existeixen. Ara, el que avui no tenim és traçabilitat, perquè això se fa via telefònica. És a dir, que hi ha una constància de que el maquinista ha avisat i que després i ara ho farem informàticament, de tal manera que sapiguem qui ho envia, on s'envia, quina hora s'envia i quan queda resolta la incidència. Amb això estem fent feina ara mateix i és un dels punts en els quals hem arribat a un acord immediatament des del comitè d'empresa.
De fet, el comitè d'empresa assegura que no existeix un organigrama clar de responsabilitats en matèria de seguretat. Això és cert?
Això és incert i aquest organigrama... Per supuesto que existeix, i n'és cap dalt d'aquest organigrama estic jo, que som el gerent. És a dir, que, clar, que existeix. És a dir, que cada apartat de l'explotació del tren té un responsable. Hi ha un director d'un contracte, i aquest contracte és el responsable que la seva àrea de competència funcioni. Pues, pues clar, que existeix. També m'ho hem donat compte que a Sevilla no existeix tampoc massa informació de lo que s'està fent a la part tècnica de l'empresa. I això és una cosa que també millorarem i que també hem tractat amb el comitè d'empresa.
Quin és el màxim responsable de seguretat ferroviària a SFM ara, avui en dia?
Bueno, hem creat dues places, seguretat en línia i seguretat de material mòbil. Són dos enginyers industrials i aquestes persones seran estant responsables de la seguretat de Sevilla. I aquestes persones seran assistides per aquesta comissió de seguretat ferroviària que crearem quan aquestes persones que se van incorporar a l'empresa es passen més a finals d'octubre, principis de novembre, doncs acabin el seu període de formació.
Ok, interessant. I, José Ramon, en quant a la gestió operativa, els treballadors denuncien que la pressió recau en el personal operatiu, especialment en els maquinistes. Comparteixes aquesta visió?
No, a veure, els maquinistes són les persones que estan en el tren. I en tota seguretat. Hi ha trens que duen interventors i hi ha trens que no en duen. però el maquinista, vamos, és que és normal que hagi de ser la persona que recaigui, perquè si els que estan al tren dins un bus de CMT, és que recau la seguretat dels conductors de CMT. És a dir, això ja crec que és una qüestió que va dins el sou. Certament hem d'establir protocols que alliberin el màxim possible, però en definitiva, la persona que té darrere paraules amb on ha d'anar al tren, a quina velocitat, és el maquinista, que per això està.
Tu creus, José Ramón, que s'han detectat carències estructurals que requereixin actuacions immediates a la via de tren? On es tren?
No.
Ho dic perquè m'estic llegint la carta que t'han enviada i aquestes preguntes estan fetes damunt d'aquesta carta que t'han enviada. Per això et faig aquestes preguntes per aclarir-ho a la nostra audiència.
Anem a veure.
És ben igual que...
Diuen que estressat molt antic i, efectivament, estressat té 150 anys, però estressat és bo. Sí. La geometria són bones. Que el balasto que tenim és de mala qualitat, és cert. Tenim el balasto que és calizo i és el balasto que tenim aquí a Mallorca. Aquí a Mallorca no hi ha pedra basàltica, geològicament, i dur-la de la península és una cosa impensable. És a dir, que, bueno, dur barcos de pedra, això és impensable. El que se fa és fer un... I això ho establirem, el que sigui un bateo, en mallorquí sigui un batonà, que és una... Remoure la pedra i posar pedra nova perquè sabia se assenti de millor manera i que sigui més segur, amb més freqüència, que és el que se faria a la península, que se fa... Nosaltres, els nostres enginyers de camins, que en saben més que per això són enginyers, però recomanen que com a màxim on se faci un batonament d'aquesta sabia cada dos anys. I es cometen, per exemple, demanava un batonament cada sis mesos, que això els enginyers de camins van poder... Se van poder semblar de muntar cap, perquè no... Les coses s'han de fer quan són tècnicament solvents i necessaris.
Segons el comitè, algunes millores s'han anunciat després de les mobilitzacions. Exacte, això t'anava a demanar, a veure si era vera o no.
Això no és vera. El que passa és que moltes de les millores que ells proposen... He de dir que sí que és vera una, que és l'establiment de protocols i traçabilitat, que això... a pesar que estigués sobre el paper, no s'havia donat el surt de que sortís, ni s'havia fet l'encàrrec de servei informàtic de serveis ferroviaris, perquè s'ha dissenyat aquest protocol i s'ha activat d'aquesta manera. De totes maneres, vull dir que nosaltres caminarem plegat des del comitè d'empresa, perquè els primers interessats que els trens siguin segurs són nosaltres mateixos. Claro. Insisto, jo som el màxim, personalment jo, som el màxim responsable. Si hi hagués qualque problema, el primer que aniria per en van seria jo, i és una qüestió que m'interessa, però no ho faig no per jo, sinó perquè les instruccions que hi ha rebudes és que el primer que ha de ser el tren és un tren segur, i el nostre tren, sent un tren segur, encara ho serà més perquè caminem perquè el nostre tren sigui cada vegada més segur.
De fet, José Ramón, el comitè xerra d'informes de lavado de imagen utilitzats en fins de comunicació.
No. No hem comunicat cap informe per lavado d'imagen, però és que circumstancialment, i pareix que ho haguessin comanat ad hoc, és a dir, ho haguessin comanat per... justament, és a dir, mos va arribar abans de l'estudi, el que sigui una auscultació de la via. Això se fa amb una... Per medir la geometria de la via ha de tenir una determinada geometria i, clar, a base de passar trens per damunt, però aquestes geometries s'avarien i provoquen problemes d'incomoditat o falta de confort que la via, no? I inclús poden arribar, si aquestes geometries estan molt malament, a tenir problemes de seguretat. Pues aquest informe va concloure, és un informe extern, va concloure que la via... salvo punts concrets que hi ha certa limitació de velocitat, pues té una classificació classe A, que és la més alta. I després, justament, el col·legi oficial de camins, que no té res que veure amb nosaltres, d'enginyers de camins, també va, se va manifestar públicament que tren a Mallorca és un tren molt segur.
Jo t'anava a demanar, José Ramón, si acceptaria una auditoria externa independent sobre la seguretat, però pel que veig ja hi ha ens externs que ja vos estan comunicant que la seguretat està garantida.
Efectivament, és a dir, que, insistint que el risc zero no existeix, és a dir, que no tots ens preocupem per aquest tema, que és una prioritat, lògicament, és a dir, que no m'ho veurà. És que les actuacions són múltiples inversions molt rellevants, que mai pensades. ERTMS, aquest sistema europeu de seguretat. En segon lloc, hem duplicat el manteniment tant del material mòbil dels trens i el manteniment de la via, gastant més d'obvers, perquè això, de qualsevol manera, és invertir més en seguretat. Feim inversions també molt importants en canviar les cotxeres perquè els trens puguin fer manteniments amb més freqüència i se'n decideixin en el servei. Hem incorporat aquestes dues persones en lo difícil que és incorporar persones a la funció pública.
Sí.
I a part d'això, hem instaurat un programa de formació a tots els nostres treballadors de com a mínim 3 jornades a l'any, en matèria de seguretat. És a dir, que sí que mos prenim molta atenció a la seguretat i sí que vull traslladar en els nostres viatgers un missatge de tranquil·litat i de... Vam, que el nostre tren és un tren molt segur.
José Ramón, en quin punt real se troben ara mateix les negociacions en el comitè?
Pues mira, jo t'ho explicaré molt, molt clarament. El comitè me'l va traslladar un 48 punts. 48 punts que molts d'ells tenen que veure en la seguretat i alguns d'ells no en tenen que veure. I com se produïen aquestes reunions? Però vinga, anem a començar per primer. I llargues divagacions i discussions i lo divino y lo humano, ja discutirem el protocol. Bueno, pues... va arribar un moment que les reunions s'eternitzaven i no obtenien cap resultat concret perquè votàvem d'un lloc a l'altre. I el que vam arribar a la conclusió a la darrera reunió, escolta, ara, mira, dia 12.
Dijous
que ve. Nosaltres vos presentarem les propostes que acceptam. I que no les accepto jo, no és una qüestió política. Això ho sometrem en el tècnic de l'empresa i que el tècnic de l'empresa se pronunciïn. I les que estan des de l'empresa aconseguien adients seran acceptades. I les que no aconseguien adients no seran acceptades.
Quin compromís...
Així de simple. Perquè els que saben de seguretat ferroviària pues, són els enginyers i els maquinistes poden fer aportacions, però no poden corregir-ho bé un enginyer, perquè no estan ni qualificadament tècnicament ni acadèmicament qualificats. M'explica.
Sí.
Però, vamos... Les instruccions polítiques que han rebut els tècnics, que són els que contestaran aquestes delegacions, són de veure el màxim de quadrar i de caminar de la mà amb el comitè d'empresa, perquè aquí l'empresa ferroviària són tots un. M'explica.
Quins compromisos aquí... concrets ara mateix podem anunciar, ja?
Bueno, la creació de la comissió és un, les protocolitzacions de diferents situacions és un altre, hem entregat ja el protocol del sistema d'informació del BG, que també ells que guixaven, que això donava molta pressió al nostre personal. Instal·lació de fites quilomètriques, però, claro, les fites quilomètriques de la via tenen que veure, perquè diu que el maquinista, quan detecta una incidència, pues, ha d'indicar quin punt quilomètric de la via està, i que diuen que els nostres... els mojones, és a dir, els nostres que tenim la nostra civilització quilomètrica, està molt bé, posarem nova. Això també ho hem acceptat, però ja veus que no se traten de grans modificacions estructurals de matèria de seguretat. Se traten de petites qüestions que arribarem a un acord seguríssim.
Per tant, José Ramón, creus que se podran evitar les mobilitzacions i les manifestacions?
Jo crec que sí, perquè, insisteix, aquí no hi ha cap instrucció política, aquí hi ha instruccions tècniques. I bueno, el comitè d'empresa no pot poder ser per damunt de les unitats tècniques de ferrocarril. És a dir, seria el món al revés. Tal que tenim enginyers, el poder d'enginyers són els primers que, volen no tenir problemes i tenir les qüestions solventades tècnicament, no? I són tan ferroviaris com els maquinistes. És a dir, pues, el que els tècnics acceptin serà acceptat, i el que els tècnics no acceptin no serà acceptat. I després ja podran dir ells el que vulguin. Ja, per exemple, que demanin internalització, no? El comitè d'empresa el que s'ha de preocupar és que si el servei d'informació en el viatger no té per què estar internalitzat, nosaltres pensem que el que el comitè d'empresa pot pronunciar és si funciona bé o si funciona malament. I després hi ha les qüestions de com s'ha de gestionar aquest servei d'informació en el viatger. És una qüestió política i que l'ha de decidir el poble, no? No l'ha de decidir el comitè d'empresa, perquè l'empresa és pública, és a dir, de tots els pobles, no és una empresa propietat del comitè d'empresa.
José Ramón Hortas, gerent de SFM, quin missatge, antes de que va aquesta entrevista, t'agradaria enviar als usuaris d'Estem que ens estan escoltant en aquest moment?
Pues, el missatge de tranquil·litat i d'orgull, bueno, perquè a tothom que ha viatjat un poc i ha agafat un tren tipus Rodalia, un tren de cercania, un tren semblant en els nostres, els valencians o els bascos, són en compte del nivell superior de qualitat que tenen els nostres trens. És a dir, que podem estar contents del nostre tren, és un tren segur, és un tren confiable i és un tren fet a la mallorquina. És a dir, que com tot el mallorquí és el millor.
Una ferrada molt forta, José Ramón, i molta de sort amb aquestes negociacions i que per el bé de tot surti bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia a tots i bon diumenge. I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama, love you, but this trail has got to go. I cannot go.
De 9 a 12, viu la gran vida. IB3 Ràdio és participació. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzem gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
9:32, per la mare d'alerta sanitària i de vacunació. Salut va fer una crida per revisar la vacuna de la triple vírica a Balears davant l'augment de casos de sarampió o pigota, com la coneixem aquí a Manco Mallorca. No sé si les nostres estimades illes Menorca i Eivissa, però és pigota o és pigota borda. A Espanya Juanmi ha perdut...
Ha perdut l'estatus de país lliure, exacte, segons l'OMS. I per això també la consellera Manuela García, de Salut, defensava que hi ha casos actius a les illes, que no hi ha casos, perdoneu, que no hi ha casos actius a les illes, i assegura que la cobertura vacunal real és alta, també gràcies a la sanitat privada.
Parlem avui amb Elena Esteban, directora general de Salut Pública. Elena, molt bon dia.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Com molt estàs? Bon com estàs, un bon diumenge?
Bé, molt bé.
Estàs desperta?
Va bé, estàs intentant, no? Sí.
Escolta, jo crec que el primer que explicaria a la nostra audiència és saber que és la triple vacuna, la vacuna triple vírica.
Triple vírica. Va, doncs la vacuna triple vírica és una vacuna que s'administra en els 12 mesos i en els 3 anys, en els nostres nens, que protegeix enfront del sarampió, a la rubeola i a la tosferina, a la paratiritis, perdó.
Ok. Per què l'OMS ha retirat d'Espanya l'estatus de país lliure de sarampió? Quant és el significat real d'aquesta decisió? Quin és el motiu?
Va, pues, Espanya va ser declarada per l'OMS, com heu dit, país lliure de sarampió l'any 2016, i això passa quan hi ha 36 mesos en els que no se detecta circulació d'un virus a un país. Hi ha casos, continua havent un número de casos, però se considera que són casos importats, que no som, no són els propis ciutadans dels països que se transmetren entre ells, en aquest cas el sarampió. Pues, se revisa cada any aquest estatus, i ara recentment, a gener, varen perdre aquest estatus de país lliure de sarampió perquè s'ha vist que ja hi torna la circulació d'aquest virus entre els nostres ciutadans. És a dir, que casos que detectam i que diagnosticam no són només importats de països tercers, sinó que ja mos infectam entre nosaltres.
Mm. A Balears, Elena, hi ha un motiu real d'alerta immediata? Ho dic perquè Salut assegura que en 2026 no s'ha detectat cap cas a les illes. No sé si en els darrers dies hi ha hagut un cas que se pugui actualitzar, però com s'explica aquesta situació en un context d'augment estatal?
No, efectivament durant 2026 no hem diagnosticat cap cas. Durant 2025 vàrem tenir 35 casos, vàrem identificar 35 casos, la majoria d'ells relacionats amb un brot que vàrem tenir a la comarca de Inca, i que afortunadament el primer el vàrem diagnosticar dia 8 de març i el darrer dia 8 de maig. És a dir, durant aquest període va durar el brot, vàrem posar en marxa una sèrie de mesures perquè la situació no s'ha controlat, i afortunadament vàrem poder tallar el brot. Però durant 2026 no hem identificat, no hem diagnosticat cap cas de sarampió.
Tenim risc real de que arribin casos importats en aquests moments?
Home, estem en un món globalitzat, en el que ens movem molt. De fet, els casos que vàrem tenir, que vàrem poder identificar l'origen, perquè a vegades no és sempre fàcil, durant l'any 2025 procedien de Vietnam, d'Uzbekistan, també de Marroc, que on hi ha un brot actiu, però la majoria d'ells estaven relacionats en viatges turístics.
Mm. Per què és tan important la vacuna de la triple vírica en aquest moment, i què li diries a les famílies que dubten o que no tenen, diguem, el calendari vacunal complet?
És que l'única mesura que tenim per protegir-nos són en aquesta malaltia. De fet, l'OMS recomana tenir cobertures vacunals per damunt del 95% per no tenir brots, per evitar infectar-nos. És un poc el que va passar amb la viruela, que és una malaltia erradicada gràcies a les altíssimes cobertures de vacunació. Pues anàvem cap a aquest camí. En el cas de sarampió estàvem bé, ja no teníem cases, i quan baixam la guàrdia i deixam de tenir cobertures altes, pues reapareixen una altra vegada casos de sarampió. Què passa? Que un 30% dels casos de sarampió se complica i dona complicacions tan greus com per la ceguera, encefalitis, que és una infecció del sistema nerviós central molt greu, sobretot en els nins, evidentment, quan són un poc menys greus que encefalitis, també otitis, pneumonies. Llavors, hem d'insistir en la vacunació. És l'única manera de protegir-nos quan tenim casos importats, que això... no li podem posar portes al camp o continuarem viatjant, fent turisme. Llavors hi ha risc de que venguin casos i l'única manera de defensar-nos front a aquesta infecció és estar vacunats.
Elena Esteban, directora general de Salut Pública. Jo et vull fer una pregunta perquè ho veig en primera persona i perquè, a més, ho notes quan xerres amb la gent. Darrerament, les famílies, les mares d'infants que els toqui vacunar-se, cada dia, no sé per quin motiu, no sé si és arrel de la Covid o no sé motiu molt bé quin és, són reacis a vacunar. Què diríem en aquestes famílies que dubten o tenen un calendari vacunal incomplet?
Pues lo que he comentat antes respecte a la viruela, que era una malaltia que causava moltíssima mortalitat i gràcies a la vacunació massiva l'han aconseguit erradicar. Les vacunes són la mesura més important de salut pública, és a dir, el que més vides ha salvat, a part de l'aparició de l'aigua potable. Això ens dona una idea, més que els antibiòtics, que tots identificam els antibiòtics com un avanç molt important en el camp de la medicina. Però les vacunes més important, ha salvat més vides. Llavors, es veu que ara hi ha moviments antivacunes molt potents, hi ha interessos que no coneixem, desinformació, bulos. Llavors, és molt important, continua sent una mesura super eficaç. Si tenim dubtes, ens hem d'informar per fonts oficials, el nostre metge de família, el pediatre, i ens hem de continuar vacunant, perquè és l'únic que podem fer per protegir-nos.
Elena...
És l'únic. Una mesura molt potent per protegir-nos.
I quin paper juga la sanitat privada en aquestes xifres?
Bé, nosaltres tenim cobertures més baixes que el resta de l'estat espanyol. Però tenim una penetració de la privada molt elevada, que és un de quatre cada... un 25%, un 30% de sanitat privada, de les persones de sanitat privada a la nostra comunitat autònoma. No és que no se vacuni a la sanitat privada, el fan els pediatres de sanitat privada, evidentment, fan la feina molt ben feta i vacunen en el seu nil. El que passa és que tenim més dificultat per explotar aquestes dades de la privada.
Elena, s'està treballant per unificar aquests registres?
Sí, estem fent feina per intentar explotar de la manera més fiable possible aquestes dades des de fa 2 anys. Així, no és senzill, però intentem cada vegada tenir més accés i comptar amb les dades fiables de cobertura privada.
I com s'ha de...
Hi ha una altra fina...
Un
altre signe indirecte, i és que quan baixa la cobertura per davall de 95%, a més se diu que hi ha brots. Nosaltres no tenim brots més enllà des de l'any passat que va ser importat. Llavors, sabem que tenim cobertures més altes de les que apareixen a les estadístiques del Ministeri, però estan fent molta feina per tenir totes aquestes dades i aquesta cobertura que no és que perdem la cobertura, sinó l'explotació de les dades.
I com se detecta i se gestiona un possible cas importat? Quin seria el protocol una vegada que se detecta?
Vale. No és senzill. De fet, dels 35 casos, 28 l'any passat van tenir un origen desconegut, vale? Perquè no tots els símptomes són igual de florits. Llavors, probablement hi ha una persona que té sintomatologia lleu que ni siquiera consulta, con lo qual no pot identificar que està malalta del sarampió, però continua infectant la gent que l'envolta. Però llavors, sarampió és una malaltia de declaració obligatòria urgent. Llavors, quan nosaltres tenim coneixement de que hi ha un cas, contactem amb el pacient, li fem el que dèiem, aquesta epidemiològica, i demanam pues, antecedents de viatges, en quin país han estat, o relacionar amb la possibilitat de que hi hagi molta circulació del virus en aquest país. Se fa lo que, és el que nosaltres veiem en aquesta epidemiològica. Anem cercant un poc cap endarrere quines passes ha fet aquesta persona infectada.
Mm-hmm. Ja per acabar, la consellera està molt contundent en discursos antivacunes, perquè és important combatre aquesta desinformació.
Pues perquè realment ens fa molt de mal. Nosaltres necessitem tenir cobertures molt altes per protegir la nostra població. I el que deia antes, els professionals sanitaris, els metges, l'infermera, els farmacèutics, el pediatre, té tota la informació en quant a seguretat de la vacuna, eficiència, que són les coses, eficàcia, perdó, són les coses que sempre se qüestionen al voltant de les vacunes. Llavors, anar a fonts fiables d'informació, tots tenim professionals de referència en els que tenim confiança, en el cas dels nens encara més, perquè anem moltes de vegades en el pediatre amb els nostres fills. Llavors, no cercar la primera font d'informació que trobem per internet, sinó que anem a fonts fiables i a professionals sanitaris.
Helena, directora general, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon diumenge.
Bon diumenge.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és informació.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
I ara és moment de mirar de què ara l'actualitat, successos, crits, misteris i històries, com les que mos contarà a continuació en Julio Bastida, periodista i delegat de OK Diario a Balears. Bon dia, Julio.
Què tal? Bon dia a tots.
Molt bon dia.
Tu, escolta'm una cosa, t'he llegint OK Balears, flipant la notícia de que hi ha gent molt vaia, eh? Més que jo. Sí, ja has dit. Pots opinar, pots opinar.
En Juan mi riu.
Hombre, si en Juan mi fa molta de feina.
En Juan mi riu. Ets l'únic que jo crec que té més vacacions que dies de feina cotitzats.
I espera.
I espera, eh?
I espera la,
que te'n tornes.
Exacte, però no ho poden dir de moment.
No s'ho pot dir.
No s'ho pot dir.
No s'ho pot dir.
No s'ho pot dir.
Però quant de dies has estat per allà, per Colòmbia?
40.
40 dies.
40 dies, com quan Jesús en el desert.
Allò me deia en Juan Miró, la setmana que ve torna. I la setmana que ve no tornava.
Jo telefonava i deia, Juan, una setmana més.
Una setmana més.
Una setmana més. Ja. Però ja som aquí, ja som aquí. Escolta, va,
ets,
va,
no mir, de, ets no, més vago que Geure.
Que Geure, que Geure.
Més vago que aquesta funcionària.
Però quin, això, però t'he de fer sempre una cosa, som molt vago, però dissabtes i diumenges a les 6:30 alto. O sigui, que el que hauria acaba... de fer entre setmana, un moment, és dissabte i diumenge.
Perquè acaba sol.
Entre setmana, el que hauria de fer entre setmana ho fa en Juanmi.
Exacte, exacte, això també va. Bueno, però
podem
deixar ve, encerrada, això?
Ell també ve, el dissabte i diumenge,
sí,
no?
Sí, el presente.
Tu saps però... que hi ha una unitat a la Policia Nacional de Sucrif, explotació laboral? O sigui, alerta, tu, que ets productor.
No, l'explot de la veritat. Dilluns i dimarts no fa feina.
Va.
Ara han de contar sa vida.
Han
de contar sa vida en Julio Bastida.
Font de misteris.
Font de misteris.
Bé, te contava que...
Bé, si contes la notícia que jo...
Es titulàs El colmo de la vagancia. Aparta a una funcionària de Palma al ser incapaç de tramitar 3 factures en 6 mesos.
És molt gran, això.
O sigui, una, bé, funcionària
de, pel·lícula.
Una funcionària de Palma que resulta que una empresa que ha de cobrar 720.000 euros. I que no cobra. Perquè estàvem protestava a l'Ajuntament i el cap de servei mirava bonament, però si està tot correcte, ara mirarem a veure què ha passat, tenint la factura, tenint està tot cotejat, està tot correcte. I no, i
està tot validat.
Està tot validat, criden en aquesta funcionària, és que té problemes en el seu sistema informàtic, de tal. Bé, en el final l'han hagut d'apartar perquè en 6 mesos ha estat incapaç de tramitar aquestes 3 factures. I m'ha llegat l'empresa...
Però això no podia, no en sabia... Era molt valla...
Jo crec que és un pot de tot. Aquí s'ha mesclat tot, i al final de que l'excusa que porava és que no s'havia manejat, no li arribaven les notificacions del sistema, i la informàtica va allà i diu, sí que t'arriben, el que no saps, miren-les. Oh. O sigui, si no les mires, no t'arriba.
Era un pot de curtó, tot.
Era curtó i vaga. I bé, en el final, l'Ajuntament ha hagut de... Tots els palmesans hem hagut de pagar indemnització en aquesta empresa perquè no tenia cap culpa d'interessos, claro, que eren 720.000 euros. T'imagina't tu que és productor que te deixin de pagar i vetràs 720.000 euros.
Me mori.
Te mors. Me mori. Ja bueno, tu tens molt de pes.
No sé, sobretot, sí, sí. Sobretot això.
Ara, els joients
si,
han de
sobre. Comptes, si jo t'ho contàs, a més, t'ho contaré avui... indignació que duc dins el meu cos. Jo som autònom des de fa poc temps, literalment. I ara ja m'ha tocat tot pagar el primer trimestre, que no havia pagat mai, d'IRPF i d'IVAs.
Sé el que és, jo també som autònom.
Vale, i tu saps el que és veure... Bueno, clar que ho saps, que veure d'on ves dins el compte i quan arriba el trimestre, que el compte quedi buit.
Sí,
dius,
correcte.
Hola.
Me passa cada 3 mesos.
O sigui, què és això?
Però tu tens les ratlloles de que teva ballen de bitllet de 500 euros que tens de ball.
Claro, no ven negre. Ah, no, sobretot divetres.
Com ha de ser?
Sobretot divetres.
No, divetres no paguen negre.
Però això t'ho dic.
Bueno, podem centrar molt en els temes...
Tu què me'n vols?
No, perdona, tu, que vens d'estar 40 dies per Colòmbia i ara...
I lo que te rondaré, Morena.
Vens Falaguer.
A judici, 7 joves acusats de torturar... Què? Perdona. 7 joves acusats de torturar i tatuar penes a la cara d'un discapacitat a Mallorca. I això...
A més, va ser Manacó. Per la teva sona.
Però, en sèrio, jo
això va, això va succeir. Sí, va
ser... Un any fa, d'això?
Un any i mig, més o manco. Això ho varen treure nosaltres, varen treure aquesta notícia, i és que, i després la Policia Nacional ho va confirmar, eren...
Aquest jove
té un 38% de discapacitat.
Mental.
I no està bé. A més, jo vaig poder xerrar amb ell, ho vaig entrevistar, i no està bé. Tu veus aquesta persona,
no...
t'asseus, i dius, tu no estàs bé.
No, sí,
sí, no estàs bé. Perdó, què passa? Que el que va succeir és que va posar un anunci per internet dient que cercava un joc que Coculi fes... era un canvi de look i coses d'aquestes.
Se varen presentar... Ah, jo me sona aquesta pel·lícula.
Se varen presentar 7 joves i el varen fer segurs. Si no complia els requisits, havia de fer, com el juego de calamar, un càstig i tal. I un dels càstigs era que li havien de sellar els llavis amb pegamento i també li havien de tatuar penes a sa cara. Està bé que ell, el major d'edat, que ell volia, que ell ho va pactar, però, evidentment, els joves havien de veure que aquest jove no està bé. I és que no està bé. I, en el final, ara li demanen 31,5 anys de presó, 4 anys i mig a cada un, per tortures, vejacions... Bueno,
retenció.
Retenció no, il·legal, o sigui, un desastre. És cert que ell també no quadra tot el que conta ell, perquè sí que és cert que hi ha missatges i tal que ell volia, Però, clar, el jutge i el fiscal diu, tu pots voler tot el que tu vulguis.
I com
però
avui...
Has de tenir en compte que aquesta persona no està bé.
I si té el PPL periodístic, què diu que passarà aquí? Entraran o no entraran a la presó?
Sí, jo crec que sí. Sí. Bueno, potser pacten i com que no tenen antecedent cap... Dos anys de presó. I hauran de pagar una indemnització, però... Això s'hauria de tear, i perquè no se pot permetre mai que s'abusi, i molt manco, d'una persona amb discapacitat que té un 38% de discapacitat.
Tenim un àudio que anirem a escoltar a continuació. Posa'm antecedents, se compra d'un pastelito a un supermercat de Palma.
Perdó. Bé, hem de dir, a banda res, que el supermercat aquí no té cap culpa. O sigui,
no, però va comprar d'un supermercat.
Sí, però bé, aquí hem de partir a la base. El supermercat mai té cap culpa, en aquest sentit, bueno. Perquè la marca, el supermercat, sigui Mercadona, Corte Inglés, que siguin, no tenen cap culpa de lo que hi ha de dins
el producte.
Clar, no. Qui té la culpa i responsabilitat és...
Ja ho pot contar, perquè ara la gent diu que estan xerrant.
És que...
Jo l'he escoltat 10 vegades i encara...
Si història és un home de Palma, un veïnat de Palma, en Manuel, que me va cridar... A mi jo ho conec, però ha escrit un llibre fa poc i me va cridar Manrif, perquè és que no fa gràcies.
És que... No, ara l'escoltareu.
Ara m'ho hem de mirar la situació. Sí. Aquest home va a comprar el Corte Inglés, al supermercat, i torna a repetir, el supermercat no té cap cub aquí, i compra un paquetet de pastissets d'aquest de cirera. D'una marca que no havia sentit en la meva vida.
Sí, d'aquest que tenen cobertura de xocolata i de dins cirera. Sí.
Clar, què va passar? Que de dins el pastelito havia un pinyol. Sabeu que se casa quan fabricava...
Un pinyol de cirera.
Sí, això sí. És una màquina.
Són duríssims.
Sí, tu pensa que això és una maquinària, una factoria, que fa, pues, automàticament. Què passa? Que se'ls va colar un pinyol de cirera. Aquest home anava tot convençut que el pastisset era fluixet i va mossegar. I una dent se li va anar... Bueno, l'escoltant, sí.
L'escoltant.
Buenas noches. El día 18 de noviembre del año pasado, en el supermercado del Corte Inglés de Avenidas, adquirí un paquete de bollería de la marca Montes Lara, en particular de su variedad Cherry Choc, en la que en sus pasteles individuales encontré un hueso de cereza al morder uno de los pastelitos de este tamaño. Como podrán ver en el vídeo, no se aprecia realmente, pero es un hueso de cereza del tamaño de aproximadamente 1 centímetro, 1,2 centímetros y aproximadamente 1 centímetro de alto. Al morder este pastelito me causó la rotura de un diente, una muela superior. Aquí la tienen. La cual me supuso una reconstrucción de esta pieza dental, pieza número 46 en la Clínica Universitaria ADEMA de Palma de Mallorca.
Ell ho conta, ell ho conta.
Pieza número 46.
Pieza número 46.
Pieza 46,
ja. Està, sàpiga. 10 centímetres...
He estat a punt de pujar,
Tu imagina't, jo estic acabant tranquil·lament i m'arriba aquest vídeo. O sigui, me va fer un vídeo per explicar-me punt per punt, fil per randa...
10 centímetres.
10 centímetres, exactament el que havia passat.
1,2.
Nosaltres ara mos en raim, però...
Home, no és agradable, no és agradable.
Mos
poram en el seu joc, ara, i veiem que aquest home està tranquil·lament menjat del seu pastisset.
I clac.
Xerri-xerri. De la marca, no sé què. I aquest home se li va... Bueno,
te mostres pinyol i després te mostres...
Ara xerrant en sèrio, quines conseqüències pot tenir això?
Bé, ja saben les conseqüències, que una dent, li han fet una reconstrucció, i ara...
Ell ha demandat.
Sí. Bueno, primer és igual que quan te despedeixen, ja està MIP.
Està MIP.
Pues aquí
un acte de conciliació.
Un acte de conciliació. Bueno, en aquest cas has d'anar a consum primer, i ara pues, estan mirant segurament si l'empresa... L'empresa supos que se negarà per un motiu. L'empresa sap que és cert aquesta història, però no vol crear precedents. perquè si no tothom reclamaria. Però al final això acabarà el judici, haurà de pagar les despeses i una indemnització per aquests danys. Hem de tenir en compte que tothom el que demana és que la factura de la reconstrucció.
Claro.
Perquè eren 50 euros, o sigui, no és més. Però aquest home està molt, molt tocat.
Además, és molt més econòmic perquè ho fan alumnes, sobretot de 5è d'odontologia.
Sí, aquest home no va anar a cercar dos bes, que el que vol és que la reconstrucció, i també ho va passar malament, perquè tu imagina't que estàs tranquil·lament menjant despastissat i te quedes allà
tal. Queda fora d'ell. Ràpidament, en un minut, denuncien una nina d'uns 12 anys per amenaçar amb un guinevet a una de 7 en el col·legi, a un col·legi de Mallorca.
Sí, això ha estat a Marratxí. Les coses surrealistes que passen aquí a Mallorca. Han de dir que una nina de 7 anys va denunciar que una altra, que no s'ha concretat molt bé si té 12 o 13 anys, amb un ganivet la va intentar atacar. El ganivet va aparèixer a un bany del col·legi. La directora va començar a enviar escrits a els pares, el policia tutor va anar, la Guàrdia Civil, i s'està investigant. De moment, s'està investigant.
Pinta de com es pot acabar?
Tots són menors de 14 anys. I
inimputables.
Inimputables. La gent ha de saber que menors de 14 anys són totalment inimputables.
Julio Bastida, successos, tribunals i emergències i altres herbes, com hem pogut veure avui de matí.
I altres herbes.
Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Te veig molt bé per el programa Ara Anam,
eh? Sí,
estem a tope. T'has explotat laboralment.
Jo sí que estic. Bueno, quasi com en Juanmi.
Ara podríem xerrar d'allò que ell me deia en el principi, de si jo tinc molt de dobbes o no.
No, perdó.
Facturar.
Sí. No ha de provocar una pregunta parlamentària, és l'únic.
Sí, no provoquis preguntes parlamentàries.
No sé de què parlau ara.
No, no, que després me crida en Codoy, no?
No sé de què me xerres ara, tampoc.
Això què és?
Julio Bastida, moltes gràcies.
Adéu.
Gràcies.